Les 9.
Bon dia, és dimarts 5 de març de 2024. Us parla Sergio Morales, això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sempre és un bon moment per llegir i descobrir nous llibres. No cal esperar dates assenyalades, com per exemple Sant Jordi. Coincidint amb la setmana en què reivindica el Dia Internacional de les Dones, us portem 12 lectures escrites per dones de la mà de les llibreries de Sant Cugat. I és que, tot i que les dones representen la meitat de la població i més d'aquest percentatge dels lectors, a dia d'avui encara som lluny d'aconseguir la paritat en l'obra publicada per part d'escriptores. Només cal mirar una mica enrere per recordar com grans figures de la literatura que van quedar eclipsades pel nom dels seus marits, com Caterina Albert o Maria Lejárraga, entre d'altres. Des de Cugat Mèdia, de la mà de les llibreries, volem posar el nostre gra de sorra per revertir aquesta situació. Trobareu totes les recomanacions a www.cugat.cat.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Més temes. Les xifres de l'atur a Sant Cugat porten 5 mesos estabilitzades. Febrer s'ha tancat amb 2.455 persones a l'atur, 10 menys que el gener. En comparació amb fa un any, ara hi ha 71 persones més sense treball a la ciutat. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, publicades aquest dilluns, que també recullen que la taxa d'atur registrada al gener va ser del 5,35%. Des que va començar el curs, al setembre de l'any passat, les dades de l'atur es mantenen estables. El nombre de persones desocupades s'ha mantingut en els darrers 5 mesos entre 2.440 persones i 2.476.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
El veïnat del barri del monestir Sant Francesc torna a tenir disponible el caixer de CaixaBank de l'Avinguda de Cerdanyola. Aquest aparell havia estat fora de servei des del 23 de novembre passat, dia en què es va produir un tall en el subministrament elèctric. Es dona el cas, a més, que el local on es troba aquest servei havia estat ocupat per un grup de persones que el van desallotjar voluntàriament a mitjans de febrer. CaixaBank, propietària de l'immoble, va penjar-hi un cartell de "en venda". Va, continuem amb una notícia que arriba des de la vila de Valldoreix, on una quarantena de persones va participar dimecres passat a la sessió de constitució del Consell de la Vila. Aquest grup de treball vol ser el màxim òrgan de participació de Valldoreix i té com a principal objectiu revisar i enllestir un nou reglament de participació per al territori. El procés es troba, per tant, com explica Cugat Mèdia, el president de l'EMD, en Juanjo Cortés, en una fase inicial, després d'haver apostat per recuperar aquest consell caducat des de feia 6 o 7 anys. Cortés explica l'objectiu de la iniciativa.
Definir com volem que sigui la participació de Valldoreix, com volem que estigui regulada i treballar en la seva regulació. Un cop aquesta comissió, que va sorgir el passat dimecres, treballi i vagi desenvolupant aquest reglament, el posarà en coneixement de la resta de persones que s'han apuntat al Consell de la Vila, es debatrà i a partir d'aquí passarà a una aprovació plenària per regular.
Tot plegat s'emmarca en un dels eixos del govern actual de Valldoreix per aquest mandat, que és precisament millorar i incrementar la participació ciutadana. Una demanda, recorda Cortés, del teixit associatiu i de bona part de la ciutadania. El Consell de la Vila està obert a tothom, excepte als representants polítics, precisament perquè volen que sigui un reglament sorgit des de la ciutadania i també des del teixit associatiu. I més política, però ara anem cap a Sant Cugat, on Junts vol que el Pi d'en Xandri sigui declarat Arbre Monumental de Catalunya. El grup municipal presentarà una moció al ple municipal de març per instar la Generalitat a posar en valor aquest arbre, que enguany celebra el 250è aniversari i que ja està catalogat des de 1995 com a arbre d'interès local i comarcal. Sentim la tinenta d'alcaldia, Cristina Pereira.
Ens agradaria, per una banda, doncs, poder celebrar aquests 250 anys del Pi d'en Xandri com a símbol de la nostra ciutat, com a símbol de la protecció de Torrenegre, de Collserola.
La intenció de Junts és que la moció sigui institucional. El text també preveu programar actes i activitats obertes a la ciutadania per celebrar l'aniversari. D'altra banda, Junts també defensarà al ple un text perquè els perjudicis econòmics que generen les franges de protecció de l'AP7 i les vies de Renfe els assumeixin els titulars d'aquestes vies. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles.
Al final això s'ha de materialitzar en un canvi legal, en aquest cas de la Llei de Protecció Civil de Catalunya, per tal que quedi clar això, no? Que més enllà de l'afectació al gran núvol, no?, de particulars i d'administracions públiques afectades, qui hauria de fer front a les conseqüències d'aquella activitat doncs és aquells que generen aquesta externalitat negativa.
La moció de Junts es presenta també a altres administracions afectades per aquesta situació. D'aquesta manera, el grup confia en fer força amb altres ajuntaments i IMD, amb administracions supramunicipals i amb entitats.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Les copes, calces i compreses de tela menstruals ja són gratuïtes des d'aquest dilluns a totes les farmàcies que s'adhereixin a aquesta iniciativa. En el cas de Sant Cugat, 18 de les 20 farmàcies de la ciutat ja venen a cost zero aquests productes menstruals. Les dues restants estan a l'espera de rebre el material necessari per aplicar la mesura. Diverses farmàcies han explicat a Cugat Mèdia que han tingut problemes durant les primeres hores de la jornada perquè la plataforma digital La Meva Salut s'ha col·lapsat una estona a causa de l'allau de demanda de la gratuïtat de productes. I és que per obtenir les copes menstruals i compreses cal activar un codi QR que es troba a La Meva Salut per a usuàries d'entre 10 i 60 anys a l'apartat de novetats La Meva Regla, Les Meves Regles. Aquest codi QR estarà actiu fins que es demani el producte a la farmàcia i un cop lliurat el producte es desactivarà. El codi estarà disponible fins al 2025. D'altra banda, la farmàcia Núria Forquer, a Coll Favà, encara no ha aplicat la gratuïtat perquè asseguren que els falta el material i altres eines necessàries per dur-ho a terme. I la farmàcia Bernardo Pinto Arellano, a Valldoreix, no s'ha adherit encara a aquesta iniciativa. I atenció, famílies, perquè l'Ajuntament ha organitzat una sessió informativa per explicar tots els detalls de les preinscripcions per al curs 2024 i 2025 i, sobretot, per poder respondre a tots els dubtes i inquietuds de les famílies. La sessió d'enguany serà de nou en format en línia a través d'un directe del canal de YouTube de l'Ajuntament i a Cugat Mèdia, també aquest dimarts a les 4 de la tarda. A través del canal es podran fer preguntes en directe que seran respostes durant la mateixa sessió. La preinscripció escolar per al curs 24-25 d'infantil i primària tindrà lloc des d'aquest dimecres fins al dimarts 20 de març. En el cas de l'ESO, tindrà lloc des d'aquest dijous i també fins al 20 de març. Tots els tràmits s'han de fer en línia. La preinscripció telemàtica es pot formalitzar al web Habilitat. Això implica que cal omplir el formulari i enviar els documents demanats escanejats o fotografiats per ambdues cares. La policia local de Sant Cugat i la Policia Nacional de Terrassa han detingut una persona com a responsable d'una plantació de marihuana a cobert a Mirassol. Els cossos de seguretat han intervingut 981 plantes, en total 164 quilos. A més, també han requisat 5 quilos de marihuana que ja estava llesta per distribuir. Al detingut, que ja es troba a presó a instància del jutjat de guàrdia, se li atribueix un delicte contra la salut pública i d'haver comès un frau elèctric de 716.000 euros. I més qüestions de seguretat. Els Mossos van detenir dimecres passat dos homes que havien robat en domicilis de tot Catalunya. En concret, se'ls relaciona amb robatoris en domicilis de Tortosa, Tona, Súria, Sant Esteve, Sesrovires, Cervera, Ripollet i també Sant Cugat. La investigació es va iniciar quan a finals d'octubre de 2023 una patrulla va aturar un vehicle de lloguer a Barcelona en què anaven dues persones. Els agents van escorcollar el vehicle i van localitzar una gran quantitat de joies amagades en diversos compartiments. També van trobar estris i eines que van fer sospitar a la patrulla que les dues persones podrien dedicar-se a fer robatoris amb força a domicilis. El modus operandi que feien servir els dos autors era sempre el mateix. En un primer moment feien recerca de possibles pisos o cases per robar. Un cop ja tenien l'objectiu localitzat, utilitzaven un document d'identitat fals per llogar un cotxe. Quan ja eren al lloc, un d'ells es quedava fora vigilant mentre l'altre saltava la tanca perimetral o escalava fins al balcó del pis per forçar portes o finestres. Els dos detinguts acumulen 15 antecedents per robatoris amb força, furs i falsedat documental. Un d'ells també s'ha comprovat que té una ordre de detenció internacional i també tenen antecedents a altres països d'Europa, concretament a França i Suïssa. Van passar a disposició judicial el dia 29 de febrer.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I fins aquí la informació. Recordeu que a www.cugat.cat trobareu més temes, més notícies, més reportatges, així com també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Mèdia adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Bon dia, és un quart de deu del matí del dimarts 5 de març de 2024. Us saluda Alba Triadó. Benvolguts, benvinguts i benvingudes a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem el que seria la societat civil santcugatenca. Com ja sabeu, totes les tertúlies les podeu escoltar a la ràdio a través del 91.5 FM, també a través d'internet, al web de www.cugat.cat i a través dels vostres dispositius amb Alexa. Saludem sense perdre més temps a les tertulianes d'avui. Sí, heu sentit bé, tertulianes. Amanda Bernal, l'antropòloga i gestora cultural, molt bon dia.
Bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària, molt bon dia, Montse.
Molt bon dia.
Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, Àgata.
Bon dia, Alba.
I Isabel Baila, filla d'un dels fundadors de la Penya Regalèssia, i no només filla d'un dels fundadors, sinó ara membre de la Penya Regalèssia. Molt bon dia, Isabel. Acosta't una mica cap al micròfon, que si no, no et sentirem.
Sí, gràcies, bon dia.
Benvinguda. Precisament, un dels temes que volem tractar a la tertúlia d'avui va lligat a la Isabel, per això ens fa molta il·lusió que ens pugui acompanyar, i és que aquest diumenge, per Sant Medí, hi va haver novetats, no? Una d'aquestes és que la Penya Regalèssia comença a incorporar dones a l'entitat, cosa que fins ara no era així. Isabel, explica'ns una mica d'on neix aquesta idea.
Bueno, ja feia temps que els anava a ajudar i quan veien que ells no podien, ho vam proposar i ara van dir que sí. I ara en són bastantes dones, a part de filles de, que ja eren dels fundadors, hi ha altres noies i són, no sé, 8 o 10 i 3 nois també, i molt bé. De moment, vull dir, tot just hem començat aquest diumenge, però sempre va bé tenir noves ajudes.
L'entitat va creixent, no?
Sí.
Moltes d'aquestes dones formeu part de la família, per dir-ho d'alguna manera, de la família Regalèssia. Sou
sí.
Filles, sou netes de membres fundadors o membres que hi ha actualment. Però no sé si m'atreviria a dir, Isabel, que potser ja en formàveu part una mica de la Penya Regalèssia, tot i que potser no sortíssiu allà a l'alineació principal, de ben
sí,
segur que fa molts anys que treballeu.
Tota la vida estàvem, sí, perquè feien, quan era el cumpleanys d'un, feien un sopar a la casa d'aquell, sí, i sempre ens havíem, bueno, havíem tingut la Penya Regalèssia una... Era un contacte, ja. I les, no volien dones, però les dones d'ells sempre estaven apoyant i fent el que poguessin amb ell, ajudar amb ells.
I per què no volien que les dones estiguéssiu a l'entitat?
No ho sé, això no... Era cosa d'ells. Abans poder era diferent que ara.
Però ara per fi ja hi ha dones.
Sí,
i ja
sí,
podeu passar aquesta primera línia. Com canvia una mica l'estructura de la penya ara que us heu incorporat, no? Com us repartiu les tasques? Quines novetats hi ha?
Bueno, ens repartim dos dissabtes al mes que s'obre a Sant Medí, uh-huh. El primer i el tercer dissabte, de 11 a 1, i anirem un grup una setmana uns, un altre cop els altres, repartit això. I les altres tasques, quan pugui, avui no podia venir ningú aquí, doncs he vingut jo, però vull dir, ens ho anem repartint.
Us fa il·lusió poder formar part, ja com de ple dret, per dir-ho d'alguna manera, de la Penya Regalèssia?
Sí, a mi me'n fa molta. I ahir li vaig dir al fill d'un, que també ho era, i es va posar molt content i va dir que es posaria en contacte, que sí, que també volia col·laborar.
La penya va creixent,
sí,
doncs.
Sí.
Poden venir dones que no siguin de la família de la Penya Regalèssia? Obriu l'entitat
sí,
a altres
sí,
dones
ha,
al poble?
Sí, hi ha dones que no... que hi són, però que no tenen familiars i poden venir.
Companyes, no sé què us sembla aquest canvi d'una entitat històrica amb més de 80 anys de vida, la Penya Regalèssia, que per primer cop sobre a les dones.
No sé per què em mireu totes a mi.
Micròfons oberts, bé, fem circular.
Primer de tot, que una entitat descarti la meitat, diguéssim, de la població per formar-ne part, ja es veu que pot ser un perill per la seva continuïtat. I la penya Regalèsia, a part que era una penya que els seus membres són molt grans d'edat, ho explicava l'altre dia el Gabriel Moreres, no? De que, clar, crec que n'hi ha algun que té fins i tot 100 anys, o era sí. O renovar-se o morir. En
sí,
aquest cas,
el maig un fa 100 anys.
Doncs en aquest cas, no, la renovació passa...
Una necessitat de continuïtat, no?
De continuïtat. Jo el que no entenc és perquè no s'acceptaven dones abans, i aquestes senyores en formaven part ja de la penya, no? Explicava, no, la Isabel, no? Que i els anàvem a ajudar. Els anàvem a ajudar. I deia que no sabia per
això
què...
Això que diuen moltes dones, sí. Això d'ajudar, eh?
Sí, que diuen això d'ajudar també a vegades, no? Allò, el meu home m'ajuda a casa, com si les feines de casa no formessin part de les tasques d'una persona que viu en una casa, sigui home o sigui dona. L'altra cosa que em sap greu dir, que preguntaven per què no volien dones, bueno, és una qüestió de masclisme, de la societat era el seu espai d'homes i les dones venien si les deixàvem, no? I ara,
ajudar,
saps? Si les deixàvem,
a fer
doncs,
feina.
Doncs venien. I bueno, doncs mira, està bé que hagi canviat això. Jo també volia preguntar a veure si s'accepten també altres, perquè si es vol renovar i que hi hagi continuïtat a les entitats, potser hem de ser tots una mica més oberts, no? Que potser també hi ha dones que no són del mateix entorn de la penya Regalèsia, que també s'hi volen afegir fins i tot homes. En tot cas, és una bona notícia, perquè la penya Regalèsia fa molta feina per mantenir patrimoni i organitzar actes i coses a Sant Cugat, com el cas de Sant Medir. Per tant, doncs, benvingut sigui aquesta renovació, i a més que molta renovació, no? Perquè són fins a 15 membres més que entren.
Bueno, jo també vull felicitar la penya Regalèsia per aquesta decisió i encoratjar els nous membres el que han fet aquest pas endavant, perquè abans ho parlàvem, que a vegades... A veure, les dones sempre han estat, i no ho dubteu, tot el que han fet els homes és perquè hi ha hagut dones al darrere, perquè és així, i no vull excloure ningú, perquè tots fem un equip, però que ara que vosaltres passeu un cap en pas endavant, doncs a mi em fa feliç, i a més és un reconeixement a una feina que s'ha fet sempre. I el que deia la Gata em sembla molt bé, que si puguem obrir a més gent, perquè Sant Cugat ha crescut dels mil i pico que eren a principi del segle passat, quan jo vaig vindre, que érem uns 25.000 habitants, ara ja en som 100.000. I també estaria bé que més gent s'incorporés en aquesta entitat, que és tan maca, que ha fet tanta feina i espero que segueixi fent-la, perquè ens identifica. Jo sóc de fora, de Sant Cugat, abans m'ho preguntaves tu, Isabel, però jo em sento molt arrelada aquí. M'estimo molt Sant Cugat i m'he de participar en tot el que em deixen. I, bueno...
T'animaràs, Montse, a participar amb la penya Regalèsia?
En aquest moment estic pluriempleada, però...
La Montse em sembla que no li falten entitats per participar.
I lamentablement aquesta vegada no he pogut anar a Sant Medi, i em sap molt de greu, però, bueno, és que són molta gent. Jo el que animo és que moltes dones surtin de...
Que ens animem a participar, no?
Exacte.
En els espais públics de decisió, ja siguin les entitats.
Sí, que no passa res.
Amanda...
Sí, jo coincideixo que és molt positiu, no?, que també felicitats per aquesta renovació, i que coincideixo amb les companyes de que és un mode de reconeixement d'unes figures que sempre hi heu estat, no?, i que al final, perquè una persona pugui fer X cosa, hi ha una xarxa enorme d'altres individus que l'ajuden, no?, ja sigui dones o homes, i en aquest cas vosaltres, per tant, està molt bé. I jo crec que, aviam, de grups no mixes sempre n'hi ha hagut, però sí que és molt com fruit d'una època de que justament, no, aquest grup d'amics, doncs, no incloguessin a dones en aquell moment. Llavors, bueno, està molt bé, no?, que us pugueu anar adaptant en els temps actuals i que se us reconegui tota la feina i el suport que doneu. També és veritat que, per exemple, grups que es puguin dedicar a com a atendre, no?, patrimoni o aquest tipus de, no?, d'entorns, ara mateix no es consolidarien no mixtes. Per tant, és molt important, jo crec, que estigueu incloses. Així que molt bé.
Gràcies.
És allò de renovar-se o morir, no?, al final.
Sí.
La societat, som mig i mig, doncs les entitats Tot i que en tenim més, d'entitats que...
Bueno, jo estic pensant en una que tenim aquí, que és...
Exacte. La Lira.
Aquest és, pot ser un cas diferent, perquè és una qüestió de les veus, no? Que el cor, per la veu, que és un cor clader, que és clar, al final les dones i els homes tenen veus diferents. Jo crec que vull pensar que és una qüestió d'aquestes, tot i que hi ha les... No sé com se'n diuen exactament les dones, no?
Les lirones.
Les lirones, no? Que els organitzen els sopars.
Bé, clar, però és aquest paper secundari i de cura, d'alguna manera, no? De, sí. Que les lirones queden relegades, no, a l'exhibició pública, per entendre'ns, de la coral, sinó a preparar el menjar per després, quan acabin, que sigui fet.
Les lirones són molt potentes, eh?
No, és que, de veritat, wow. Que no ho poso en dubte en cap moment, però no ho sé si entitats d'aquest tipus que no accepten dones... si tenen els dies comptats d'alguna manera. Jo no sé si mirem l'edat mitjana de la societat coral, la Lira.
Jo no crec que no és tant una qüestió tampoc de que no acceptin dones, sinó que també del tipus...
Del tipus d'entitat.
Del tipus d'activitat. Jo crec que no és, ara mateix, no és atractiva pel jovent.
Bueno, però jo penso que a la Lira, sí que per mi és una excepció a tenir en compte, perquè culturalment, musicalment, té un sentit, a més té una arrel, no? Això era, el segle era, feia els homes, en vez que anessin al bar, doncs anessin a cantar. Bueno, això avui dia ja també pot servir, clar, com a idea. Però crec que això, la veu masculina, potser és interessant que segueixin mantenint només homes, no? Però sí que és veritat que, com deia abans, darrere hi ha les lirones. I això s'ha de reconèixer el treball de tots. Que cantin ells, però
clar, elles fan si un gran paper. Si us hi fixeu, al revés, no acostuma a passar. Almenys... si ens remuntem a entitats més antigues. No tenim entitats antigues on només hi hagi dones i els homes els hi preparin el dinar per quan acaben o els ajudin a tenir temps lliure per poder anar a fer les restauracions a Sant Medí, no? No me'n venen al cap, potser m'equivoco, n'hi ha alguna.
Estan relegades, no? La dona tradicionalment ha estat relegada a l'espai domèstic, per tant.
Exacte,
no,
que és una qüestió social.
No formava part de l'esfera pública, no? I ha estat com... amb l'evolució, transformació social, no?, que s'ha anat com incorporant. Però, clar, hi ha moltes entitats que encara ara estan molt, no?, com dissenyades o que tenen unes dinàmiques molt com antanyo i encara no han fet aquesta transformació i potser no la faran mai. Seran entitats que, jo crec, moltes del món, en general, acabaran, doncs, esvaint-se amb aquesta mateixa estructura i en naixeran de noves que siguin més coherents amb el tipus de valors que es van tenint, crec que jo.
Home, entitats i espais de dones, només de dones, sí que hi ha ara aquesta altra faceta, no?, de que els homes siguin els que els preparin el dinar, perquè quan arribin a casa ho tinguin tot a punt, no. Segurament la dona va de bòlit per poder formar part d'una entitat, participar de la societat, de la cultura popular, el que faci falta, però després haurà d'anar a córrer cuita per poder tenir on a buscar el nen a l'escola o preparar el dinar per tota la família que vingui a dinar aquell diumenge, no?, per exemple.
Sí, això és el que passa, és el que dèiem abans, que poder tenim altres capacitats, la majoria, i això també és un defecte, perquè, clar, som capaces de fer això que dius tu, Agata. I a lo millor, si fóssim més limitadetes, pues, demanaríem al nostre company que ens ho fes, i segur que ens ho faria. Perquè en el meu cas, jo li demano, m'ho fa. M'ho fa.
És una qüestió social,
però,
no?
Però clar,
al final...
és que com que ho fas tu, i fas tu tan ràpid, però bueno, poder que no ho faci tan ràpid. I ja també hem d'aprendre.
Expulsar-nos el patriarcat de sobre requereix d'aprenentatge, reaprenentatge i de temps, però al final és responsabilitat de tots i de totes.
No, jo volia fer un apunt que abans parlàvem, no?, de que les dones de la Penya Relaxa Serres ja ha fet un reconeixement perquè han pogut entrar a l'entitat, però recordem que elles estan ajudant i estan participant de la penya a la sombra des de fa molt de temps, però els fills predilectes de la ciutat són ells. Sí, potser s'hauria...
Hauríem de reclamar-ho, això, Isabel.
Sí.
Home, doncs,
no?
Ens hi hem posat, no?
Us hi heu posat
això
de cara a la galeria.
Sí,
però per demanar-ho no passa res.
No, si al final resulta que ara aquí fills predilectes en tenim cada vegada més, vull dir que no vindria de 4 o 5 més.
Per cert, tenim alguna filla predilecta?
Sí, la Marta Pessarrodona, la Oriols, tenim la... l'artista de la Floresta...
Teníem una de l'Esprint, no? La
Oviol, sí.
La Carmen Rojo,
recentment. Sí, sí.
Vale,
sí, sí, tenim, tenim. Passa que costa recordar-los perquè últimament hem fet molts, eh? Però sí, sí, tenim més filles.
Bien, menos mal.
N'hi ha, però n'hi ha menys, com en tot en...
Bueno, bàsicament perquè a la penya regalèssia els van fer, no sé si van ser 40 de cop, que clar, i els homes guanyen per golejada.
Sí, bueno, a poc a poc anirà canviant, eh? Això, sí. Aquesta continuïtat, celebrem des d'aquí que les dones puguin formar part d'aquesta entitat i vagin tenint el protagonisme i al final el reconeixement públic, doncs, que mereixen, perquè de ben segur que la penya regalèssia no seria el que és ni hauria arribat als 80 anys sense les dones que han format part de les famílies d'aquests homes que han estat al capdavant de l'entitat, oi, Isabel?
Sí. Ara els homes cada any els hi feien un dinar per les dones a Sant Medí pel maig i no els deixaven tocar res. Ells ho feien tot. Feien un arròs, tot ho feien els homes per la taula, tot. Elles allà sentades o passejant, enraonant, i no... Això ho tenien present cada any.
Estaria bé que fos més d'un dia, també.
Sí.
Del dia.
No, però està clar que aquests homes que han format part...
Són una altra generació,
no,
eh?
I a més, no, però són unes grans persones, uns grans líders, perquè el que han fet aquests homes s'ha de reconèixer que és molt important. Sí. I es mereixen tot el nostre reconeixement, igual que les persones, les dones.
Sí.
No els hi traiem mèrits, però bueno. Que bé que us fessin un dinar, me n'alegro molt.
Sí, cada any els ho
molt
feien.
Bé.
Si us sembla, que canviem de tema, perquè aquest dilluns ha començat la distribució gratuïta i universal dels productes menstruals reutilitzables a les farmàcies catalanes. De fet, en el cas de Sant Cugat, 18 de les 20 farmàcies de la ciutat ja tenen a cost zero aquests productes menstruals. Les dues restants estan a l'espera de rebre el material necessari per aplicar aquesta mesura. Primer de tot, què us sembla aquesta mesura? I us aprofito per preguntar-vos si fareu servir aquest QR... Montse, em sembla que vosaltres ja no entreu en el llindar, perquè és entre persones menstruants entre 10 i 60 anys.
Sí, jo ja no entro.
Fa tard per vosaltres.
Mira, jo hi vaig anar a buscar-ho.
Sí? Ja.
I vaig estar parlant, de fet, amb una de les farmacèutiques d'allà d'una farmàcia de... Bueno, una de Barcelona, al carrer Tallers. I va ser una conversa interessant, no?, perquè els hi vaig preguntar una mica, bueno, qui millor que una dona i, de més, farmacèutica per informar-me, no?, tu que també, també ho ets, no?, d'una mica com havia anat. Llavors m'havia dit que havia estat un procés llarg, no?, que fa un any havien presentat la proposta, no?, al Col·legi de Farmacèutics, no?, per comentar, a veure quines necessitats, quin volum. Em va dir que hi havia previstes 2 milions de distribucions a Catalunya. També em va informar que era un projecte pioner a Europa.
És el primer, sí.
Sí, em va dir, perquè jo no en tenia ni idea, i em va com, no sé, omplir de satisfacció això, no? Va ser com, uala, no? Increïble. Em va dir que s'havia fet una vegada en un ajuntament de forma local en una altra ciutat d'Europa, però que aquesta vegada era... I una altra de les coses que per mi va ser com el tema més interessant va ser que vam assabrant del possible estudi sociològic que elles podrien fer des de la farmàcia, de veure qui venia, quan venia, no? Perquè hi ha tota una... Encara que estiguin previstes que 2 milions de dones vagin a buscar aquests productes...
Uh-huh, 2 milions i mig, em sembla.
O així, sí. Hi haurà dones que potser no se n'assabenten, perquè hi ha dones que encara estan molt relegades a l'esfera domèstica i que potser no tenen, no?, persones migrades que potser no s'estan assabentant d'això. Hi ha una campanya enorme de comunicació i de distribució, eh? Però, per exemple... Bueno, ens podem trobar, no?, de que hi hagi dones que no se n'assabentin o de que no sàpiguen com demanar-ho. Sí que em van dir que això estava promocionant que cada vegada més gent s'instal·li l'aplicació
de la meva salut, que és a través de la que cal accedir aquest codi QR, sí, amb el que s'ha d'anar a la farmàcia, sí, per demanar el,
exacte,
producte.
Llavors, què és de positiu d'això? Que també ajudarà a que Salut es pugui comunicar de forma més fàcil i més directa i que la gent estigui més actualitzada, no? Vull dir que a través del tema menstrual podem aconseguir com fomentar una mica la informació de salut en altres àmbits també, i això també és interessant. I bàsicament això. Llavors, a part, la meva opinió sobre aquest tema és que ja era hora, perquè al final crec que la menstruació és un tema de la dona, però que nosaltres som les que donem vida, però és un tema de tots. No és llavors que la dona hagi d'assumir els costos.
2.500 euros es calcula durant la vida menstruant de les dones que dediquem a aquests productes.
De forma íntegra, d'aquests productes, a mi sempre m'ha semblat bueno, que no té cap tipus de lògica i que, per tant, ha de ser una cosa subvencionada. òbviament.
A més, recordem que l'IVA d'aquests productes fins al setembre del 2022, si no m'equivoco, era del 10% i es va aconseguir amb aquelles mesures que es van prendre per la inflació reduir l'IVA del 10%, que no és el de productes de luxe, que seria el 21%, però déu-n'hi-do un 10% d'IVA, al 4%, com per alleugerir una mica aquesta càrrega extra que tenim les persones menstruants, les dones, pel fet de ser dones, perquè tenim la regla. Àgata, tu hi has anat ja?
No, jo no hi he anat. Jo fa molt de temps que utilitzo la copa, fa molts anys, a mi em va molt bé. Jo soc una mica d'opinió impopular en aquest sentit. Jo crec que si tota la feina del Departament de Feminisme que ha de fer la Generalitat pel Feminisme ha de ser regalar-nos copes menstruals, crec que anem malament.
Però potser és un... una manera de fer pedagogia.
Pedagogia, no? En quin sentit?
També, jo crec que el rang de persones menstruants, no? L'aplicació et deixa descarregar aquest QR des dels 10 anys fins als 60. Jo crec que sí que és veritat que hi ha un target de la població, que podem ser les dones entre els 15 i els 35-40 anys, que tenim més informació, sobretot perquè el món digital va molt ràpid i molts inputs ens arriben a través de les xarxes socials i de diverses aplicacions, però potser hi ha persones, com ara apuntava l'Amanda, no?, que queden una mica més fora d'aquests canvis en les tendències, que potser no ho sé si una...
Jo no sé qui viu a Catalunya que queda fora d'una dona que viu a Catalunya que queda fora de saber que als 10, 11, 12 anys tindrà la regla o 16, perquè hi ha gent de tots els rangs, no? Perquè hi ha gent que li ve més aviat, hi ha gent que li ve més tard. Jo crec que a Catalunya, si tothom té una educació pública, que estem tots, no?, que tots hi podem optar, que no sàpiga que tindrà la regla. No sé si fan falta aquest tipus de campanya. Llavors, aquestes opcions, que són unes opcions que són més ecològiques, són més innovadores...
I més econòmiques, al final.
Sí, més econòmiques, perquè la copa et dura molt més.
Un any, no? Em sembla que es recomana.
Jo crec que són tres.
Jo no vaig tenir la copa durant molts anys.
Sí? Jo crec que són tres, eh? Si la cuides bé, la rentes bé i tal.
Però inclús 10, eh? A mi la primera m'ha durat com 10 anys. Sí.
I tampoc que ens regalin una copa o unes calcetes no ens atraurà de pobres. Perquè les calcetes, si les fas servir un dia, o unes horetes, després necessites unes altres. Renta-les, clar, la copa sí que és veritat, que dura més. Suposo que la gent demanarà més copes, perquè a més són més cares que les calcetes. Jo les aniré a buscar. Alguna cosa aniré a buscar, perquè no desaprofitaré l'oportunitat. Ara, penso que hauríem de reflexionar tots si aquestes són també les polítiques feministes que volem del govern de la Generalitat, que ens proporcioni aquest material i no es dediqui a altres coses als recursos.
Ara parlaves de l'educació, no, Àgata? De l'educació pública, que tothom hi té accés. No ho sé si a les escoles, jo penso, quan jo hi anava, si es tracta i com es tracta aquest tema, o si passa una mica de rasquillada com tot el que és l'educació sexual.
Home, jo crec que avui en dia, precisament, a les escoles públiques d'educació sexual se'n parla.
Com? Quant de temps?
No sóc una experta, però vaja, no sé. I a casa se'n parla. No sé, a mi de petita ja m'han explicat el que era la regla i com era la reproducció, no? De que a partir d'una edat pues tenies la regla i podies quedar embarassada perquè baixava l'ovo. I això a primària a mi m'ho han explicat.
Amb una escola
de poble, no sé, eh? Dic, no sé si fa falta aquesta campanya de la Generalitat explicant-ho.
Montse, què et sembla tu, que més has sigut farmacèutica i afecta
sí.
aquest sector?
A veure, soc farmacèutica, soc dona, soc mare, he sigut filla, i com tu he tingut el privilegi de tenir una gran mare que m'ensenyava coses. I la formació es fa a casa. Però sí que fa falta també campanyes d'aquestes per arribar a més gent. Perquè vull pensar que tenim molta gent immigrada, que no té QRs i que quedarà fora d'aquest sistema. I jo, d'aquesta mesura, em quedo amb la idea ecològica, educativa ecològica, que no hem de fer servir compreses d'un sol ús i tirar. Amb aquest aspecte, jo 100% a favor. L'altre, que t'ho financin o no, no sé si fa falta que t'ho financin, sincerament, perquè jo soc velleta i a la nostra època ens rentàvem les coses. I els meus fills, jo els hi posava bolquers que els rentava jo. Entens? No hi havia encara el plàstic. O sigui que si tirem enrere, vull dir, des de l'Eva no necessitàvem copes. Les dones s'ha solventat
no
el problema.
No s'han inventat res, eh? La meva iaia tenia compreses i quan em va venir la regla em va dir, vols una compresa d'aquestes de roba?
A veure, em sembla bé la mesura en el sentit de que poder trenquem amb aquest negoci de les compreses
d'un sol ús,
plàstics i tal. Que facilitin l'accés a aquests productes, vale. Si ho facin a través de la farmàcia, que a més pot implicar pues, certa educació sanitària amb la neteja, perquè...
És diferent anar a una farmàcia que una farmacèutica et pugui atendre, sí, et pugui explicar què tens, que anar al supermercat i agafar-t'ho tu mateix, no? Potser també hi ha gent que requereix d'un acompanyament o d'un consell.
Sempre, els farmacèutics sempre estem per donar consells i per evitar i per prevenir. Per exemple, avui una notícia tremenda. S'ha doblat la taxa d'infeccions per transmissió sexual. Aquí fa falta educació. Sempre fa falta educació. Sempre, és que, a veure, els mestres no se'ls acabarà mai la feina perquè van naixent noves criatures i hem d'anar seguint ensenyant i no ens hem de desanimar. Hem de seguir ensenyant i anar dient. I jo penso que, bueno, benvinguda la mesura. A mi el que no m'agrada és això del control. Que tinguem... Ara, què passarà? Pues, són dades i sabrem més quanta dona hi ha, on estan, i, bueno, està bé, però és més dades, més control. Això és el que em fa una mica de...
Jo el tema de... Bueno, espera, perdona.
Ja. Isabel.
Sí, Isabel.
Bueno, jo, quan no hi entro amb aquest, que ja em passo de l'edat...
En aquest target.
Sí, però ho trobo molt bé. Les meves filles ho aniran a buscar, perquè hi ha la gran, sobretot, també la copa o compreses que renten, ja feia servir.
Jo volia fer una cosa per això, que és una opció, no?, de la dona decidir si fa servir la copa, si fa servir calces, i si fa... I no hem de criminalitzar les dones que decideixen continuar fent servir el tampó. Perquè n'hi ha moltes, perquè jo conec amigues meves que ho han provat i no els hi funciona. Llavors, també, que sigui el govern que et digui lo bo és això, saps? No sé, que em xirria, perdoneu l'expressió, però em xirria una mica.
Però pots, jo vull per pensar en positiu, eh? Que sigui una oportunitat que potser no ho faries, una oportunitat per provar-ho i que vegis que funciona o que no funciona. Evidentment és legítim que cadascú faci amb la seva regla, se gestioni com vulgui i com pugui. Però també és veritat que hi ha pobresa menstrual, hi ha dones que no es poden permetre els preus que valen els tampons i les compreses, i això és un problema de sanitat al final, perquè requereix una renovació quan tens la regla, que hi ha dones que no es poden permetre. Doncs potser a través d'aquests productes tens raó, que les calcetes i les compreses de tela en això no ens serveixen gaire, perquè amb una no en fem res. Però potser la copa sí que és una manera de gastar menys recursos quan tu tens la regla, i és més ecològic de pas, que no està malament en el context en el que ens trobem.
Però potser que si hi ha aquestes dones que no s'ho poden permetre, s'ha d'abarcar aquest sector de la societat i no estendre-ho a altres dones que potser sí.
És tot per... Sí, tenim el problema de les ajudes, jo estic d'acord, eh? Hauria de ser per renda i no universals. Però vaja, per focalitzar-nos en les coses positives.
Acabem-se amb l'educació ecològica, que és bona, no? Un reconeixement de que és un tema que cal tenir cura, està molt bé, i després llibertat, la gent que triï el que vulgui, perquè jo sóc de la generació que, no me'n recordo l'eslògan, però es veu que amb el tampó podies fer tot el que volguessis, no? Érem...
Saltant, muntant cavall, no?
Podíem fer tot, nedar, banyant-se, i clar...
Hi havia el típic que ho dit, no? Què vols per Reis? Pues jo un tàmpax, no? Pots que puc saltar, puc anar a cavall, puc nedar, no. Puc fer-ho tot.
A veure, a mi m'agradaien... que quan tenies la regla no podies banyar-te, no podies anar a la piscina, no podies fer res, no?
Perquè... La Ioli està allà.
Perquè es tallava. Perquè es tallava, no?
Però...
inclús a la matança del porc, les dones que tenien la regla no podien...
L'estigma, no?
Perquè feien malbé la carn, no? I aquestes coses, a mi ho havien dit. I, bueno, jo em vaig atrevir a fer servir el tàmpax, perquè podia fer el que volia, eh? I bueno, ara no vull, la gent que vulgui fer servir tant és que ho faci servir, però si no la copa també
bueno,
està molt bé.
Jo crec que aquesta mesura justament és... Tradicionalment hi ha hagut una ocultació i una criminalització inclús del fet de tenir la menstruació molt gran. Per tant, totes aquestes mesures són una forma també de visibilitzar i deixar de criminalitzar
a la dona,
que una persona tingui la menstruació. No? I això per mi és superimportant. I també estic d'acord en que aviam, el govern encara que hi hagin dones que continuïn utilitzant productes, no?, pues els Tampax o les compres, cada dona és lliure d'utilitzar el que vulgui, com si vol posar una fulla de parra, saps? Vull dir que al final... Però sí que és veritat que amb la situació mediambiental amb la que estem, sí que no? La promoció ha de ser des del meu punt de vista en productes ecològics. Òbviament, si una persona per la seva simptomatologia no pot utilitzar, no?, altres productes, pues, també es pot mirar des de salut de poder com facilitar-li, però no? El producte...
També s'han de rentar, eh? Gastar aigua, eh? No teníem aigua.
Clar,
clar, clar, és que al final tot... Ai,
al final és la copa.
Però també s'ha de rentar.
També s'ha de rentar, si s'ha d'esterilitzar.
I que amb un producte, és veritat que no n'hi ha prou, i jo crec que ha de ser l'inici.
Jo crec que és per posar la poteta, no? Per...
O que ens ajudi, o que ensenyi la gent a cosir-se... compreses i ens les fem nosaltres. Hi ha moltes... A mi, ma mare m'ha ensenyat a cosir, però hi ha moltes dones que no saben com fer-se una compresa.
Jo tinc una... Tinc una
persona... Jo no.
Jo conec la meva jove, fa servir compreses d'aquestes especials que s'enganxen amb uns clics, i jo ho veig, i a més hi ha noies artesanes que ho fan, i les fires, pues, comprar.
Us en recordeu quan hi havia tutorials per fer-se mascaretes?
Sí.
Doncs potser hauríem de començar-nos a fer nosaltres, no?, i recuperar, com dèieu, el que ja, no?, que ens estan desconeixent la sopa d'all, vull dir...
Bueno, passa una mica, amb la qüestió ecològica, que és tornar una mica al sentit comú i allò...
Exacte.
Que havien fet els nostres avis, aprofitar el vidre, anar a buscar les coses a granel...
Sí. Això és que...
El sentit comú,
sí,
no tan comú.
I anar a buscar, doncs, pues, la llet amb la mateixa ampolla de...
De vidre,
bueno, com ara comprem molt el sabó a granel, no?, que vas amb l'ampolla i...
Però són pocs encara, eh?
No, sí, són pocs, sí. Jo recordo de petita anar a tornar les ampolles de Coca-Cola a la botiga.
Tot. I el pot del iogurt. Semblo supervella, però suposo que és perquè sóc de poble, però jo això ho feia.
Sí, sí. Jo també.
Però
a més te reconeixien i t'ho pagaven.
Sí,
ara,
això de fet...
Ara ho portem als pots i a sobre encara hem de pagar més. Jo
de, fet,
no
Alemanya, de fet, a Alemanya no això entenc. Es fa. Quan tu tornes fins i tot al carrer, que hi ha les papereres per la llauna, si t'has pres un refresc o alguna cosa, et paguen una misèria,
sí,
eh? Són
però...
5-10 cèntims, però hi ha aquest retorn econòmic per reciclar. Però potser també és una qüestió de consciència, no cal que,
sí,
que et reverteixi econòmicament, però tot ajuda.
Bé, ara aquí a Sant Cugat, quan es canviï tot el sistema de recollida de residus, teòricament, aquí recicli millor... de beneficis de taxa aquesta.
De fet, va així, però a nivell de ciutat, no? No a nivell individual.
Sí. I una cosa que havia dit l'Amanda abans, no?, que la farmacèutica aquesta havia dit que en una ciutat d'Europa sí que s'havia portat a terme.
Sí, això em va dir.
Aquí Sant Cugat,
ah, que t'hauràs de compartir micròfon amb la Montse.
Perquè no se'm sent.
Perquè no se't sent.
Ai. Vaja.
Vaja.
No se me'n sent.
Ara sí.
Això que deia l'Amanda, que la farmacèutica li havia dit... Això s'havia portat a terme en una ciutat d'Europa, no sé quina, però aquí a Sant Cugat fa cosa dos anys es va fer. Crec que
copes menstruals, però era menstruals... només pel col·lectiu jove, per entendre's.
Pel col·lectiu jove, exacte. De noies de 12-19, era... una
sí,
cosa per l'estil.
A la majoria d'edat.
Sí, 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 no...
Clar, suposo que ella referia a una cosa més massiva,
sí,
però no ho sé, eh? Jo...
Però aquí es van repartir, sí, copes.
Tampoc
menstruals.
Sé de quina ciutat es tracta, no m'ha donat temps de buscar-ho, ho va comentar el vespre.
Sí, es va fer aquesta iniciativa, però va deixar moltes dones menstruals trobant-nos fora.
De cicle.
La majoria.
Sí, perquè a partir de 19 n'hi ha moltes, eh?
Sí, clar. Fins la menopausa, que cadascú li arriba a la seva edat, ja...
Exacte.
Hi havia marge.
I no sé, sí, què anirà a buscar més la gent.
Bueno, aquesta és una de les altres coses que deien elles, aviam que ja estaven fora, quasi fora d'estoc d'algunes coses, vull dir que...
I portem un dia, eh?
Sí, sí.
Que hi havia cues a l'aplicació, jo em,
sí,
vaig descarregar el,
sí,
QR ahir al vespre.
Igual.
I tenia les cues com quan compres entrades per un concert que et diuen, o per la vacuna de la Covid, si recordeu que feia per l'aplicació, sí, també, que hi havia cua al davant.
Sí,
va ser ràpid, eh? Jo vaig tenir 40 persones al davant, però t'havies d'esperar per generar el QR. Queden, sí, 12 minuts per arribar al final d'aquesta tertúlia, i avui a Cugat Mèdia i a molts mitjans de la ciutat aquesta setmana, tot i que és una llàstima que a vegades aprofitem les excuses de les diades per parlar dels temes, el dediquem a la dona, en totes les seves facetes. I avui hem volgut aprofitar per parlar amb les llibreries de la ciutat perquè ens recomanin llibres d'escriptores. Perquè si bé les dones som el 50% de la població i, de fet, representem més d'aquest 50% de la població lectora, perquè les dones, a nivell estadístic, llegim més que els homes, no estem igual de representades pel que fa a la publicació. De fet, un estudi recent deia que a les editorials espanyoles només hi havia un 20% d'obra publicada d'escriptores. Bé, hem aprofitat l'ocasió per demanar que ens recomanessin dones escriptores. Des del Celler de Llibres, la Paideia, la Salvatge i el Pati de Llibres ens han fet les seves recomanacions, que us convido tots a veure perquè són totes interessants en múltiples gèneres, des de l'assaig, la novel·la i els contes per a infants i per a joves. I m'agradaria saber si vosaltres teniu alguna escriptora d'aquelles que no us perdeu cap obra o algun llibre d'alguna escriptora que hagueu llegit últimament que vulgueu recomanar.
Jo hi ha una novel·la que m'agrada moltíssim i no és per a nada nova, però bueno, que sí que us la recomano, que es diu, és de l'editorial Consoni, que és una editorial del País Basc, i es diu Jo veo, tu signifiques, i és de la Lucy Lipar, que és una escriptora, filòsofa, activista de la segona onada del feminisme als Estats Units, i és molt bonic perquè el que planteja és, bueno, jo com dedico al tema visual, no?, i al tema de la mirada, el que planteja és que les coses materialment són d'una forma, però ets tu qui li dona significat, no tu les signifiques. I aleshores és molt interessant l'exercici que fa. Tot el llibre, ella descriu imatges, però no veus mai la imatge. Són descripcions, doncs això, com poètiques o molt formals del que seria la imatge, no? Com si et digués, a platja de l'est de tal país, sol de migdia, hi ha una nena amb banyador vermell, no? I et va fent com una descripció, i la gràcia és que tu mai saps si aquella imatge ha existit en realitat o no. I és un llibre molt bonic, que us el recomano, i si voleu que us el deixi, també us el puc deixar.
Perfecte, recomanadíssim. Isabel?
No, jo no llegeixo gaire, no tinc així. Agafo algun llibre, però no tinc allò un...
Una escriptora preferida.
No.
I alguna dona que hagi sigut referent per tu a la vida? Famosa o de la família? Amb qui t'emmirallis? Que...
No. Bueno, coneixia la Montserrat Roig.
Home.
I que era la... que feia, anava molt, la veia molt, però ara fa anys que es va morir, sí. Ja no, i no...
Les germanes Roig, dos trossos, sí, de dones, eh? Sí. I referents per a moltes persones.
Sí, l'altra germana també.
El món de l'art i de...
Sí.
I de l'escriptura.
Sí, sí.
Doncs bons referents, Isabel, i tant. Montse.
Uf, referents molts, un nombre de grans dones. Jo, un referent també és la meva mare, perquè era mestra i escrivia. Escrivia a casa, no? Però jo ara, recentment, em van regalar un llibre, concretament el Josep Ferrer, el que era el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que era de la seva àvia, que allà a Nulles, imagineu-vos, 1900, era una dona que escrivia poemes i va arribar a viure més de 100 anys i té uns poemes preciosos, senzills, d'una dona de poble, de camp, però molt il·lustrada, perquè al segle passat, bueno, hi havia les dones que van viure a la República, encara que poguessin estar al camp, eren unes dones, per mi, molt exemplars, com la meva mare, no? Que són persones que són molt, molt cultes, no? Després va vindre el que va vindre i es va pagar tot això, però el que ara estan descobrint moltes de nosaltres, van haver dones que als anys 30 ja ho van fer. I la veritat és que quan llegeixo els seus poemes, bueno, em salten les llàgrimes. És un regal.
I està editada o és una
autopublicació? Sí, està editada. Li van editar en el seu poble quan va fer 100 anys. Ella es diu Bofarull. Ara no m'arregla el nom, però el cognom és Bofarull, Ferrer. No, Bofarull, ella és Bofarull. I té tanta senzillesa, però tanta força i tant amor a la família i sobretot a la natura, no? Que és un exemple. Com ella, tantes dones que han fet coses a casa que no, no es coneixen.
homenatge per elles.
I, tant, per elles. I tantes dones que no podrem llegir o que llegirem amb el nom d'homes, no? Amb el cap ara...
Víctor Català,
Escalenca, però tantes d'altres que n'hi ha que deuen haver escrit i que se'ls deuen haver apropiat la seva obra, o d'altres que hauran quedat als calaixos de casa seva pel sol fet de ser dones. Àgata.
Jo no tenia preparat parlar d'això, sinó d'immigració, eh? Tenia el tema d'immigració preparat. M'has canviat el tema. Bé, jo escombraré cap a casa...
I
l'últim que he llegit és el llibre de la Tura Soler sobre els casos del forense de Narcís Verdalet, i reivindicar, no?, una mica aquesta figura, no?, de dona que es dedica al periodisme d'investigació de successos, que a vegades és un periodisme que costa molt de fer. Uh-huh. I
molt delicat.
Molt delicat, i a més per ser dona més, i per compaginar-ho també amb tema familiar, ja ni us explico. Doncs això, doncs reivindicar una mica també la feina de les dones periodistes i, a més, les que escriuen, perquè també, esclar, al final anava a dir escriuen llibres, però les dones periodistes, diguéssim, que també escriuen cada dia als diaris i escriuen per les teles. I bé, doncs això, reivindicar des d'aquí les escriptores periodistes.
I tant, bona reivindicació. Vosaltres, o no sé si escriviu a casa, encara que no sigui per publicar, o si feu l'exercici a vegades de...
Jo vaig escriure una vegada un relat curt per un llibre d'aquests...
Que t'he llegit?
Sí.
El Crims Nostrats?
Els Crims Nostrats? No, Política Criminal era.
Política Criminal?
Sí, uns d'aquesta sèrie de llibres que va editar Edicions Xandri, que quan era editor el Joan Ramon Armadàs, el Sant Cugatenc Joan Ramon Armadàs, doncs vaig fer un relat curt, però... Mare meva,
novel·la negra, oi? Que sí, que estava al mercat.
Que difícil, eh? Lo d'escriure ficció és més difícil que escriure realitat, perquè les que t'has d'imaginar tot un món, que tot tingui una lògica, una cohesió, que a més la trama enganxi, és que jo no sé si ho repetiré, eh? Tinc molta feina ja escrivint de la realitat.
Montse.
Pues mira, jo vinc pensant que el dia 13 tinc que publicar el tot, que cada mes faig un escrit, i a més ha sigut una experiència molt interessant, perquè amb 1.555 caràcters has de...
El paper, eh?
És només 1.555 caràcters. Has de posar algo que pugui ser interessant, que transmetis el que tu sents, que tingui un caire local, i com jo soc, que m'agrada que sigui, pues, que tingui un missatge. I bueno, comences a fer, i ara ja començo, quan escric, com vaig per la línia dalt, dic, para, que aquí ja t'estàs passant. I començo a retallar, intentar donar-li un cos i algo que sigui a mi. Jo escric això. Abans escrivia altres coses. Em servia per desfogar-me. Quan estava agobiada, feia el meu diari, perquè soc de la generació del diari d'Anna Frank, no?, que em va marcar. I em anava molt bé escriure, i recomano que va bé escriure.
Com a teràpia, no?, a vegades, també.
Com a teràpia
també.
Va molt bé. Sí. Però, bueno, jo ara escric pel tot, em fa molta il·lusió cada mes, i ara penso, què els explicaré el proper dia?
No desvellis el misteri, així la gent s'ho llegirà.
No, pensaré, a veure què.
Isabel.
No, jo no escric, no... Bueno, si escric alguna cosa per casa, ja està. No.
Molt bé. Amanda, tu escrius?
Sí, i molt. M'agrada molt. Des de petita que escric, i tenia així com llibretes de poemes i tot, i ara escric... Bueno, estic fent un doctorat, o sigui que he d'escriure...
Molt.
Moltíssim. A part, faig un dels articles d'opinió del Cugatenc un cop al mes, que també m'agrada molt. I tinc un poemari pendent de publicar, però que encara l'he d'acabar de... d'una forma, però clar, és que com deia la gata, hi ha moltes coses i costa, però sí és un fotollibre que té fotos i poemes meus, però bueno, he d'acabar de... quan pugui, quan tingui temps
i no i pugui dedicar-me. Fins i tot més complicat l'exercici d'escriure poesia? O et surt més natural potser que fer...
És que em surt natural perquè, com deia la Montse, jo també faig un diari personal, i és com la meva forma de canalitzar els meus processos personals. Llavors és com, bé, al final parla d'una mateixa, no? I sí, és una forma de viure, diria jo, i terapèutica.
Doncs tothom convidat a posar-ho en pràctica, no? Que les dones que d'aquí que escriviu ens ho veneu molt bé. Jo ho feia quan era petita, però ara ens passa una mica com a totes, que la vida... ens menja el temps i costa més trobar aquests espais, però que segur que són molt bons. llibres recomanats. Trobareu més recomanacions a la web dels llibreters d'aquesta ciutat, que segur que n'hi ha alguna que us encaixa. Amanda, Isabel, Montse i Àgata, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dimarts en aquesta tertúlia. Que vagi molt bé la setmana.
Gràcies,
igualment. Gràcies, igualment.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.